Bé, moltes gràcies. Molt bona nit. Jo abans de llegir el pregó, que faré tot seguit, voldria tenir unes paraules de record per al darrer pregoner que em va precedir, que ens ha abandonat fa relativament poc temps, un eminent historiador com el senyor Josep Termes. I per tant, el recordem i també dir-vos que jo no soc gens supersticiós i per tant ja he parlat amb l'organització que no pateixin, que la malastrugança no forma part, diguem, de l'univers. També dir-vos que aquest matí també he fet lliurament d'una part de llibres, diguem, a la parada de l'UNICEF i que em sembla una iniciativa molt adequada i que estic molt més a favor de l'UNICEF, que els llibres i la fira de llibres s'acosti a l'UNICEF, que no pas de Qatar Foundation, per exemple. Els llegiré, doncs, aquest pregó que he titulat Bibliofàgic i fàgic. La llengua fa salts mortals i per això mai no morirà. Tot sovint, una mateixa frase passa de literal a figurada. No parlo de llenguatge poètic, parlo de la baixada de bandera, per exemple, que insisteixen a cobrar-nos els taxistes. Ara ja és en l'era digital llenguatge figurat. Que què és la baixada de bandera? Doncs allò que et cobra un taxista per no dubtar enlloc. Tu hi puges i patapam, ell ja t'aplica la baixada de bandera. Que per què se'n diu així? Doncs perquè abans els taxímetres duien unes banderetes metàl·liques que deien libre, aquelles mateixes que van inspirar una mítica definició de mots encreuats de la valia Artigianet en Tisner que deia alça la bandera en senyal de llibertat, que remetia no pas a revolucionari, sinó a taxista, que en alçar la bandera informava els passatgers que el vehicle quedava lliure. Ara ja no n'hi ha pas cap de bandera. Els taxímetres tots són botonets. En canvi, la baixada de bandera es resisteix a desaparèixer del llenguatge. És a dir, que encara te la cobren la baixada de bandera. Ben aviat, anar al vàter i tirar de la cadena també serà un exemple de sentit figurat. Quan acabis, tira de la cadena, nen, dirà l'avi. Quina cadena? Preguntarà el nen, que només trobarà al seu voltant botons o palanquetes. Per no parlar d'altra mena d'expressions com ara fondre els ploms o d'una corda, per exemple. A veure quan sentim algú que, per exemple, un divendres, com avui, volem dir, oi que estic molt cansat, és que estic a punt de que se'm fonguin els ploms, a veure quan li sentim dir, és que estic a punt que em salti el diferencial, que és el que passa ara, perquè de ploms ja no n'hi ha. O bé, una campanya de política lingüística, que en comptes de dona corda al català, digui, carrega la bateria del català. Fa uns anys vaig llegir el diari que feien una fira del single a Montjuïc. Jo, que encara conservo el plat de tocadiscos, vaig pensar, calla, que encara et firaràs. I vaig anar, tot il·lusionat. I va resultar que no hi venien pas discos de 45 revolucions d'aquells que coneixíem abans com a singles, sinó que era una fira per a solters. Perquè els singles d'ara, senyores i senyors, resulta que són solters. Això sí, solters amb un cert poder adquisitiu, perquè si no, no passes de congo i no et volen enlloc. A la fira del single que jo vaig anar, hi venien apartaments de solter, rentablats de solter, viatges en creuers especials per a solters de l'un o l'altre bàndol, suposo que amb intencions tenístiques. És a dir, per vendre-se els singles, de tant en tant, acabaven jugant algun partit de rocles. En fi, que hi havia de tot llevat de discos de vinil, que era el que jo buscava. Un altre exemple, ja prehistòric, i per acabar amb això, d'expressió que ha perdut els referents, és allò que diem, o que deia, de la gent gran. Diu, la papeta ja fa catúfols. Que fa què? Catúfols. Els catúfols, jo ho vaig haver de buscar al diccionari, ja fa anys, eren els receptacles que agafaven l'aigua de les sínies i que anaven fent sorollets en rodar quan agafaven l'aigua. És a dir, anaven fent xep, 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 igual com fa una persona que sigui molt gran i que repapiegi ja, que ja no se l'entén. I per això li deien, perquè ara ja no, que feia catúfols. Tot això ho dic i ho explico perquè l'endemà mateix que el gegant Amazon s'hagi instal·lat al mercat nostre editorial, Venir a fer el pregó de la 600a fira del llibre d'Educació Antic i Modern em fa pensar en un viatge en el temps. Però us prego que no em malinterpreteu. Tots els meravellosos llibres que estan a la venda en tots els expositors de la fira d'aquí del Passeig de Gràcia tenen un passat gloriós en alguns casos i ens permet viatjar-hi. Això ja ho tenim i ho donàvem per descomptat. Però la idea perversa que em va saltar quan preparava aquest pregó és que potser la màquina del temps que ens transforma, que ens transporta a una fira com aquesta no ens remet al passat, sinó al futur. I potser un futur no gaire llunyà, perquè no passaran gaires anys, potser alguna dècada, val a dir-ho, que totes les fires del llibre del nostre món seran fires del llibre vell, mentre que les fires de les novetats editorials potser s'assemblaran més al Sony Mac, amb dispositius lectors electrònics de diversos formats, prestacions i dissenys, mentre que només alguns editors exquisits continuaran, perquè continuaran, segur, editant sobre...
Conseller, el vas a buscar.
Entre els quals jo, naturalment, em comptaré. Igual com ja passava amb el vinil, que encara es fabrica i fins i tot pots adquirir-lo sense haver de certificar abans que ets sol. I creieu-me, l'últim pas com que explico un malson. Ans al contrari, veig un futur resplendent per al llibre vell. Li veig més futur que no pas passat. Li veig més el pes en l'antigó, en el llibre antic, que no pas en la bellesa, en el llibre vell. A mi, que sóc de la cultura del paper, però no em fa cap por l'era digital, venir a pregonar les excel·lències d'aquesta 600a fira del llibre d'educació antic i modern m'ha portat a escriure, per acabar aquest pregó, un conte. Un conte que explica la història d'un lector voraç, com el que, per cert, surt el fantàstic cartell del Perico Pastor que anuncia aquesta fira. Un lector tan voraç que devora tots els textos que li cauen a les mans. Un lector tan voraç i veraç que ara mateix podria estar llegint, conec pel cas, el pregó d'aquesta fira. El nostre lector anònim no és ni bibliòman, ni bibliòfil, ni bibliòfug. És bibliòfag, perquè practica la bibliofàgia. És a dir, que se'ls cruspeix els llibres com qui es fot un pla de mongetes en pernil. El protagonista del nostre conte és un lletraferit salvatge que comença, de ben menut, llegint quaderns escolars i frases fetes amb guixos de colors a la pissarra de la seva escola. De mica en mica, el seu apetit bibliobulímic el nen a cruspir-se tots els contes que hi ha a la biblioteca de la seva aula infantil. Quan ja els ha llegit tots, demana canviar de classe, així ell mateix, vull canviar de classe, i així successivament ho fa fins que devora tots els llibres de la seva escola, en català, en castellà i en anglès, perquè ell va a una escola catalana on es practica la immersió lingüística, és a dir, el submarinisme, però també hi ha llibres en castellà i en anglès i en d'altres llengües. Després salta de cicle amb una rapidesa insòlita per poder continuar llegint i llegint. Després assalta el primer institut que troba. Allà aprèn a suspendre el temps vital per poder acabar-se tots els llibres que l'envolten, que cada cop són més. La vida del nostre lector bibliòfag transcorre feliç. Llegeix a qualsevol lloc i en qualsevol posició. En un lavabo, en un menjador, al tren, en una sala d'espera, al carrer, al vestíbul dels hotels, al Passeig de Gràcia... Un dia entra en una llibreria del seu barri i ja no en surt fins a la setmana següent. Quan ha llegit tots els volums que ha trobat a les prestatgeries. El llibreter obre i tanca normalment el seu negoci, però el lector voraç roman a l'interior, nit i dia, devorant els llibres que no paren d'arribar en paquets de volum creixent, perquè s'acosta a Sant Jordi. Al final ho aconsegueix i en surt satisfet el dia de Sant Joan. Mentre passeja, topa amb una antiga companya de classe que el convida a casa. Mitja hora més tard, el lector bibliòfag puja il·lusionat al pis de la seva vella amiga. Ja no en sortirà fins 7 mesos després. El temps just que trigarà a cruspir-se tots els llibres que l'avi de la noia li ha deixat en herència. Seran 7 mesos inoblidables, en una biblioteca plena de clàssics universals, llibres dels d'abans, dels de tota la vida, dels de paper.
la nit que tanca l'última pàgina del tercer volumet del Pickwick, de Charles Dickens, traduït per Josep Carner i publicat per Proa l'any 1931 a 10 pessetes i 50 cèntims per volum, o 9 pessetes per als subscriptors, abandona el pis per sempre. Necessita nous horitzons. El salt d'una prestatgeria a l'altra, en què aviat es transforma la seva vida sentimental, s'alenteix el dia que s'enamora d'una bibliotecària. Aquest cop trigarà 7 anys a devorar tots els llibres que té la noia. Ella, com que és una dona perspicaç, aviat sospita alguna cosa i, per si de cas, cada pocs dies porta alguns llibres que treu d'amagat de la feina i els va afegint discretament a les prestatgeries de casa. Això allarga la seva relació. Però el lector bibliòfag no en té mai prou, mai. El convidaríeu a instal·lar-se a la Biblioteca Nacional i no en sortiria fins que no s'ho hagués llegit tot, absolutament tot. Ara fa poc que l'han trucat els del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya per tal d'encarregar-li el pregó de la 60a Fira de Llibre d'Ocasió Antic i Modern. Ell ha atès el telèfon mentre fullejava displicent l'enèsim volum del Manual del Librero Hispanoamericano de Palau d'Urgell, que conté la bibliografia general espanyola e hispanoamericana des de la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos, que vostès coneixen molt bé. I després s'ha posat a escriure la primera frase d'aquest pregó. La llengua fa salts mortals i per això mai no morirà.